Castellà va commemorar dilluns passat el 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen, el 5 de maig de 1945. Una data simbòlica que serveix per recordar i homenatjar tots els deportats que malauradament van passar pels camps de concentració i totes les víctimes de l'horror nazi. L'acte es va dedicar als 5 castellarencs que van patir la deportació nazi, com Enric Comelles, que va ser deportat al camp de Buchenwald, d'on no va poder sortir. Entrevistem el seu net, en Joan Comelles, que recorda com va descobrir la història del seu avi. El tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Joan, ara ens explicava la Carme que dilluns d'aquesta setmana ha estat un dia molt important perquè se celebrava el 80è aniversari de diversos camps de concentració, com és el cas de Mauthausen i de Buchenwald, que de fet aquí a Castellà, a la plaça del Mirador, tenim els Stolpenstein, que es diuen, que són unes llambordes en homenatge a aquestes persones, a aquests castellarencs, en aquest cas, que van ser deportats i que van patir aquest horror nazi en la seva pell, no? Explica'ns una mica, qui era el teu avi?
El meu avi va néixer a Granera l'any 1900 i per temes familiars van venir a viure aquí a Castellà, que tenien una part de família, que una part d'aquesta família era el Francesc Miralles amb Francesc Comelles, que també està doncs, amb el tema dels camps de concentració, ell sí, a Mauthausen. Aleshores, ell va venir a treballar aquí a Castellà de Mossul i el van llogar, per dir-ho d'una manera, a casa dels meus avantpassats, no? En allà doncs, bueno, va conèixer la meva iaia, que seria després, i bueno, ell era mosso, ell era la filla de la casa i bueno, doncs es van enamorar i es van casar i aquí van començar doncs, la família Comelles Cases, no? L'avi tenia connotacions polítiques, va estar també doncs, en l'Ajuntament de Castellà i va ser membre dels Rabassaires d'aquí de Castellà.
Era, no sé si en aquella època es deia, no? Però era com regidor, diguéssim, tenia algun càrrec a l'Ajuntament?
Sí, això va entrar a l'Ajuntament, però a part era dels Rabassaires, dels pagesos. I, bueno, anaven fent doncs, la seva vida, l'avi, doncs, amb aquest tema dels rabassaires, també ho havia explicat la meva iaia, doncs es cuidava d'anar a Lleida i portar doncs, aliments cap aquí. Bueno, una mica la vida de pagesos que es feien abans. Això amb ell li va portar algun problema, perquè clar, això que portava doncs, era més de cara doncs, a la gent que no podia tant, i els benestants d'aquí doncs, representa que els hi feia una mica la guitza, no? Bé, aquí doncs, ja van sortir algun petit problema.
Deies una mica que aquesta vinculació política va portar-li problemes, no?
Sí, perquè degut a això que et deia, doncs, quan va començar la guerra, esclar, ell tenia por que això li portés problemes familiars, no? I perquè doncs ja sabia alguna cosa, va decidir marxar de Castellà. I tant que teníem terres, doncs un dia amb el meu pare, que després doncs havia de tenir 10 anys o 11, van fer veure que anaven a treballar al terreno, no? Aquí cap a Can Sant Pere. I aquí ell ja va ser quan va marxar. Ja va marxar cap a Sabadell i de Sabadell va intentar travessar cap a França. El primer cop no va anar bé, el van ferir i va tornar.
Sobre quin any estem parlant d'aquest
pues
primer
això,
moment que intenta...
El 37, 38,
i per marxar a França, és a dir, va contactar amb alguna persona que l'ajudava, perquè clar, tampoc és... És veritat que Catalunya està més a prop, però vull dir...
Va marxar com molts refugiats, va marxar cap a la frontera, i ja et dic, va tenir un problema, va haver de tornar, i el tornat, on que va saber que hi havia gent que sabien que havia tornat i patint per la família, doncs va tornar a marxar. I aquest cop sí que va poder passar a la frontera.
Què el va ferir quan dius...
Els nacionals. Sí,
això em referia. Vull dir que el van ferir i no poder tornar.
Com a refugiat volia passar i suposo que devia trobar alguna patrulla o un escamot dels nacionals que també devien estar a la frontera i ell, per evitar problemes, perquè sabia que l'anirien a buscar i tot, doncs va tornar a marxar.
Quants fills tenia?
En va tenir dos.
Dos.
El meu pare i el meu tiet Joan.
Joan,
i el
com
meu
tu?
Pare és el que el va acompanyar quan va marxar i suposo que per això, ara podem adelantar-ho, suposo que per això quan nosaltres volíem saber coses de l'avi, doncs amb ell sempre dèiem que li era difícil.
I llavors ell va a Sabadell i després ja...
Va a Sabadell, s'està uns dies per acabar-se de recuperar i se'n torna. Se'n torna una altra vegada cap a França i aquest cop pot passar. I allà, com a refugiat que era, el posen en un camp, que era el camp de l'Etrillol, que era la zona de l'Ode, el poble de Rufiac de Corbieres. I allà hi va estar-hi un temps, uns mesos. Que aquí el que feien la gent de pagesia d'aquests pobles, diguem que els llogava per fer les feines del camp. I amb ell el van llogar a una família, quan se va acabar la feina va tornar en el camp, després el van posar en el camp de Bram, i del de Bram el van passar al camp de Sant Ciprien i Barcarès. Uh-huh. Vull dir que la broma de ruta, Déu-n'hi-do el que li va tocar, no? I en aquest últim camp de Sant Ciprien hi van anar-hi uns altres pagesos i el van llogar també, però aquests ja se'l van quedar perquè doncs per el que sigui van fer bon ambient tots, i aquests eren de Fillols, un poble que hi ha sota el Canigó, i en aquí va estar-hi fins que el van agafar el 42.
I el 42?
I això va ser del 39 al 42.
I el 42, quan dius que el van agafar, com és aquesta situació? Sí. Com el troben?
Ell, en aquesta casa, a part de fer de pagès i de buscater i tot, tant que ell era una persona que sempre s'havia mogut pel bosc i per la muntanya, amb el fill gran d'aquesta casa, es van fer amb un grup d'aquests que deien de passadors d'homes. De passeur d'homes, que passaven gent que havien caigut en terreny dels nazis, els passaven per la frontera i els enviaven cap a Portugal, i de Portugal els tornaven a Anglaterra. Havien passat aviadors de totes nacionalitats, aviadors jueus que fugien dels nazis, jovent francès, que també, doncs, com que hi havia el tema de Vichy, doncs els feien anar a treballar amb els alemanys, i aquests volien anar a treballar per la França de Gaulle. Vull dir que havien passat gent que volien anar al cantó aliat. I un cop que passaven amb un personatge que era militar, els van aturar una patrulla d'alemanys. Això era per aquí vora Bernet-les-Bains. Però es van poder escapolir d'aquesta d'allò i van llançar la valija que duien d'aquest militar, la van llançar. I l'endemà, al dematí, es van tornar a trobar els tres, el meu avi, aquest xicot, el Joan, i el militar, amb un bar de Perpinyà. I el militar d'aquest li va dir al meu avi que no hi anés a buscar-ho, perquè l'avi sabia on l'havia llançat, que no hi anés, que ja hi anirien d'aquí un parell de dies, que no hi anés, que no hi anés. Però l'avi, doncs, era un home que sempre, perquè tothom m'ha anat dient i això, era un home que no tenia por res, era molt valent, tant sí com no, ella a la nit hi va voler-hi anar. I, bueno, ja l'esperaven.
Això que van a buscar, que és ben bé el que era?
Exactament, no ho sabem, però el que ens han dit aquesta família que el van acollir, que era una valija, doncs, amb documentació militar. D'aquí, quan el van agafar, el van portar a Bordeus, que a Bordeus és on tenien la Gestapo, on tenien el seu centre de tots els que agafaven, i, bueno, el van torturar i el van matxacar perquè digués qui eren els que formaven part d'aquest grup. I ell no va dir res, mai va delatar ningú, no? Perquè fixa't que el fill gran d'aquesta casa, que és la que anava amb ell, va estar amagat un mes a les muntanyes, amb refugis que tenien ja preparats, perquè estava espantat, perquè si l'agafaven amb ell, agafaven a tota la família. Però com que ell no va dir res, suposo que per això també la família sempre ha estat agraïda a l'avi de que no digués res. L'avi, quan el van ja deixar per inútil, d'aquí de Bordeus, el van portar al camp de refugiat, no, de concentració de la Royaliu, que això era a Compiègne, més amunt de París. I allà hi va estar-hi un any. I després, passat aquest any, el gener del 43, el 19 de gener del 43, ja és quan el van enviar cap al camp de concentració de Buchenwald.
I allà quant de temps s'hi va estar, en aquest camp?
I a Buchenwald, bueno, Buchenwald hi va estar-hi fins al 45, que ja no en va sortir. El camp de concentració va aguantar els 3 anys, però ja et dic, a l'abril del 45, que és quan quasi bé es va acabar la guerra, els camps de concentració, doncs ja hi havia els aliats que ja estaven, com aquell que diu, entrant al camp, el que feien els nazis era, doncs, emportar-se els presoners, i com que n'hi havia molts, que pobrets, vull dir, no s'aguantaven, allà on queien ja els remataven. I nosaltres vam recollir molta informació de l'avi, però el que ens falta i que no hem aconseguit mai és saber on exactament va morir. Si va ser en el camp o va ser en una d'aquestes marxes que en deien marxes de la mort. Se'ls enduien a caminar i ja et dic, allà anaven quedant, allà se'ls anaven carregant.
Esclar, el que et volia preguntar...
I és l'única cosa que no sabem.
El que et volia preguntar justament és tota aquesta informació, perquè fas un recorregut amb molt de detall de tota la història del teu avi. Sí. Volia saber com heu pogut recopilar la família tota aquesta informació per tenir, doncs, aquests detalls de la vida, d'aquest drama, d'aquesta tragèdia que va viure el teu avi.
Sí, això ja deia al principi, que quan a casa parlàvem amb el pare, vèiem que a ell li era difícil, perquè, doncs, per el que et deia al principi, que tant que és el que el va despedir, és l'últim que el va veure, i era un criu de 10 o 11 anys, i a casa ens imaginem que, esclar, és una cosa que ell la tenia enterrada i no volia reviure-la, per dir-ho d'una manera. Aleshores, quan va morir el meu pare, amb els germans vam dir, bueno, hauríem de mirar de veure si podem recopilar informació sobre l'avi, perquè tots ens agradaria saber, doncs, què va ser d'ell, no? I mitjançant la Sílvia Sainz i l'Ernest Gallard, que també, doncs, hi vam estar en contacte, van dir que ells ens orientarien, ens donarien informació per demanar informació i que, bueno, entre tots, doncs, a veure què podíem trobar, no? Nosaltres, com que teníem les cartes que havia rebut la meva iaia de l'avi quan estava aquí a Fillols, i un cop l'avi ja va ser agafat i portat al camp de concentració, la família continuava anar-li escrivint, perquè també rebia informació de l'avi, aquesta família. Van fer molta amistat. Aleshores, amb els germans vam dir que ho havíem de fer, i amb l'Enric, que és el meu germà gran, vam dir, doncs, mira, posem-hi fil a l'agulla. Vam començar, doncs, un dia, mira, ens anem a Fillols, i aquí a Fillols, que és un poble superpetit, vam pensar, coi, no, la informació la trobarem en un bar, si és que en trobem. Si és que en trobem, perquè, esclar, parlem de 60 anys enrere. I vam entrar en el primer bar i ens van dir que no els hi sonava res i d'allò. I vam anar a l'altre I a l'altre, fins que vam entrar, vam veure que hi havia dues senyores que devien tenir ja 60 o 70 anys, i, hòstia, a mi se'm va encendre allò, dic, aquesta dona segur que sabrà alguna cosa. I ens vam donar a conèixer, i li vam dir doncs, que anàvem a fer aquesta recerca, i quan li vam dir el nom, se li van obrir els ulls, perquè coincidia que el coneixia, aquest home, jo. Perquè ella sí que coneixia aquesta família Peiris, els va telefonar que havia una parada, i ja ens va concertar una cita per l'endemà al dematí. I bueno, li vam donar les gràcies, supercontents, i l'endemà doncs, a les 10 ja érem a la direcció que ens va donar i veiem que havia un senyor alt, també d'uns 60-65 anys, i el primer que ens diu, vosaltres o els que em van telefonar ahir? I dic, sí, dic, venim de Castellà, som de la gent de l'Enric Comelles. I o sigui, fa molts anys que us esperava. El dia que vam veure, que vam parlar amb aquest xicot, amb aquest senyor, l'Emmanuel, per descomptat, que vull dir, tot va ser una trobada de llàgrimes, perquè, esclar, vull dir, ens va donar fotos, ens va donar informació, ens va explicar doncs, quan el van agafar, les tortures que li van fer. Bueno, clar, tenien més informació que nosaltres no en teníem. Nosaltres sabíem que estava al camp, però no sabíem res més. Aleshores va ser bueno, molt, molt emotiu. Això s'ha de recordar i s'ha de tenir present perquè són coses molt grosses que van passar, no? I que va viure la gent. Però vam anar aquí al camp de Compiña també, vull dir, que l'hem voltat allà on ell sabem que ha estat. Va ser una persona que veus que en aquest, tot arreu allà on anava deixava empremta, no? Era un home alt, un home fort. Tenim notes del camp de concentració perquè també hem parlat amb gent que va estar amb ell, també. També vam arribar a trobar l'Antonio Cano, que és una persona que va estar amb ell al camp de concentració, i bueno, ens va explicar que un dia diu, on vas tu sempre amb un sac a l'esquena, què et penses? No? I l'avi diu que els hi va dir, diu, un pagès sempre troba coses al bosc i al camp, sempre troba coses. Va estar amb el Jorge sempre un, també. I vam contactar amb una noia de Mallorca que aquesta feia una tesis sobre el camp de Buchenwald i ens ha enviat documentació feta a mà original, la fitxa de l'avi quan va entrar al camp, la fitxa de la feina que havien de fer, la fitxa quan el traslladaven a un altre departament. Bueno, una informació que vam caure de cul de lo precisa i original que era aquesta noia, l'Helena Rodríguez. També fantàstica. El que vam fer també amb la família, amb el cor de la família, va ser doncs, cedir-ho a l'Ajuntament.
Doncs Joan Comelles, gràcies per explicar-nos la història del teu avi, Enric, un dels castellarencs sí. deportats a camps de concentració, en aquest cas a Buchenwald, en aquest 80è aniversari que es va celebrar, com dèiem, dilluns passat aquí a Castellà del Vallès, commemorant el 80è aniversari dels camps de concentració. Gràcies per aquesta estona i sobretot gràcies per l'aprenentatge que avui ens emportem. Gràcies, Joan. Bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres.